Salut, planetaris! Benvinguts a Planeta Cinema 2.0, el teu programa de cine. Avui és 21 de març del 2013 i això és el 94.4 de Ràdio Vallromanes, la ràdio al teu costat. Així que ja sabeu, si voleu passar una estona de cine, heu de vindre en aquest Planeta Cinema. I per parlar de sèries, de pel·lícules, etc., tenim amb tots vostès aquesta tripulació de luxe, en David Mairal, els controls de la nau, i l'expert en fissió nacional, el capità Ferran Perica Ramos, i, lògicament, el comandant de la nau, servidor de vostès. Ferran, molt bona tarda.
Servidor de vostès, no has dit el nom, com et dius?
Joan Boter.
Bona tarda, Joan, ara sí. Doncs ja som aquí, ja estem preparats. Un dia més, aquesta cita que arribem puntuals de Planeta Cinema per donar de si la mar de continguts interessants i les últimes novetats que crec que en són vàries i força interessants. Per tant, jo m'hi posaria ràpidament.
Sí, anem ràpidament i...
Estic preparadíssim, jo.
Estàs preparadíssim? Doncs digues la teva frase màgica.
Doncs som-hi. Doncs engeguem rectors.
Endavant les estrenes de la setmana. Stallone arriba a la cartellera per disparar-nos una bala en la cabeza.
Jimmy Bobo, un assassí impecable, haurà d'unir les seves forces amb un policia, Taylor Kwon, per acabar amb Keegan i d'executar així la seva venjança personal.
Per amants de l'acció, Madin 80.
Arriba la pel·lícula de dibuixos per Setmana Santa, Los Croods.
Una família cavernícola es veu obligada a sortir de la cova on viurà mil i una aventures per sobreviure a l'edat de pedra. Mario Casas i Blanca Suárez doblen dos dels protagonistes a la versió en castellà d'aquest film d'animació en 3D de DreamWorks.
Pel·lícula per amants de l'animació més divertida.
Els fans de les èpiques romàntiques estil Crepúsculo es poden enganxar a The Host.
La Terra ha estat dominada pels aliens que s'allotgen com a paràsits en els cossos dels humans. Però per Wanderer, la criatura que ocupa el cos de Melanie, no serà fàcil controlar les emocions del seu cos.
Pels més romàntics de la sala.
I per acabar, Per la cara, la comèdia de Jason Bateman que ens porta Universal.
I bé, aquestes són les estrenes d'aquesta setmana, de cara a aquests mesos de Setmana Santa. I ara anem a parlar d'una proposta que està basada en un best-seller de, justament, que hem de citar ara mateix, Stephenie Meyer, la creadora de la saga Crepúsculo, que ens porta a la seva nova saga portada al cinema per Andrew Niccol. Estem parlant de The Host.
Si hace ruido, te mato. No puede ser. Eres humana. Me llamo Jared Howe. No hablo con otro humano desde hace 2 años.
Melanie, Strider. Este es el principio de una historia de amor. Y no tiene nada especial, salvo un detalle. Estamos en el futuro y la humanidad está casi extinguida. Nos ha invadido otra especie que nos borra la mente para robarnos el cuerpo. Pero todavía quedamos algunos y plantamos cara. Los despistaré.
¡Melanie, no!
Ven con nosotros.
¡Y una mierda!
Casi todos los huesos rotos y los órganos reventados.
Parece que quiere vivir. Hay que acostumbrarse a los cuerpos humanos. No son como los otros que hemos habitado. Sus emociones son fuertes. Si su voluntad ha sobrevivido junto con sus recuerdos, podría resistirse desde dentro.
The Host és la pel·lícula que arribarà als cinemes aquest divendres i aquí a Planeta Cinema 2.0 us adelantem la nostra opinió sobre aquesta pel·lícula. que a mi personalment em va deixar cert sabor amarg. Cert sabor amarg perquè trobo que té idees molt interessants, té un conflicte amorós i personal de la protagonista molt interessant, perquè representa que, com hem dit abans, els alienígenes, els aliens, s'allotgen dins els cossos, no, dels humans, i diguéssim que aquest cos que controlen els aliens, doncs hi ha com una espècie com de bipolaritat, una mica, a través del personatge de Wanderer, que està en el cos de Melanie, i diguéssim doncs que Melanie vol una cosa i Wander vol una altra, no? I bàsicament és aquesta dicotomia una mica la que regirà la protagonista del film. Una pel·lícula que és una èpica romàntica ambientada, si el Crepúsculo va ser en el món dels vampirs i els homes llop, aquí en el món dels aliens, però el que el més interessa és la part romàntica. Llavors jo trobo que hi ha un conflicte força interessant. Tenim una protagonista que requeria un gran talent i mostrar el procés intern d'aquest personatge. Crec que Saoirse Ronan ho aconsegueix, però llavors crec que la pel·lícula té un excés de metratge. Crec que 20 minuts com a mínim hi haguessin anat molt bé, perquè crec que la història o el xiclet s'estira bastant. I a més, per lo vist, això serà una trilogia, serà una saga, i crec que no sé si dona tant la idea per tant. Jo, per tant, li donaré un 5 ben pelat, perquè crec que té bones idees, però trobo que en molts moments de la pel·lícula, sobretot cap allà a la meitat, s'estanca molt, li falta dinamisme, li falta ser menys competitiva, li falta, crec jo, que els protagonistes masculins tinguin més força interpretativa, són molt atractius però els hi falta personalitat. I sí, és veritat que la pel·lícula té un toc autoparòdic en algunes escenes que li senta molt bé i per altres altres cops és interessant, però jo en molts moments la vaig trobar insuficient. Jo, per tant, li dono un 5 pelat en aquesta proposta, que a mi em va deixar cert sabor amarg, perquè crec que era una bona idea que no ha estat, per la meva part, del tot ben plasmada a la pantalla. I ara li passo el meu relleu al Ferran Periques, que també ha pogut veure aquesta pel·lícula.
Doncs una mica seguint la teva línia, també em va semblar que era una bona idea d'entrada, però que no es va saber posar al servei de l'espectador de la millor manera possible. És a dir, era una bona idea mal executada o mala posada en pràctica, no? Seria aquesta la definició, potser, que s'acostaria més al que vaig sentir quan com a espectador vaig veure aquest The Host. Considero també que com a aspecte positiu de la pel·lícula, és molt potent a nivell visual. Crec que recreen sobretot l'interior de coves, així com paisatges desèrtics, muntanyes, inclús certs elements futuristes de manera molt atractiva, molt com un caramel per l'espectador, és a dir, que són fàcils d'assimilar i agrada veure, però al darrere falten potenciar molts i molts més aspectes. Crec, com bé dius, que el guió o la idea d'aquesta pel·lícula passava en aquesta primera, si tu dius que és una trilogia, doncs en aquesta primera part considero que li sobren tranquil·lament 20 minuts, com bé has dit, perquè es nota clarament que són per això, per allargar el metratge, i quan la idea ja està més que data i beneïda. Per tant, es torna en certs moments previsible el film, i crec que s'ha de treure punta, o que s'hagués pogut treure punta, estic d'acord amb tu també, avui coincidim bastant, sobretot amb els personatges masculins. Són personatges força plans, amb un estereotip de bona presència física, molt llaminers en quant al físic dels seus personatges, però que deixen que desitjar a nivell interpretatiu i de força, de la força que poden emplear aquests personatges dintre la història. Melanie, que és la protagonista, no? Que és com es diu la noia, que posarà al servei de l'alien el seu cos,
sí,
que l'alien es diu Wander, doncs crec que és potser la millor raó per veure aquesta pel·lícula, perquè no fa un treball senzill. Crec que, com bé dius, ha d'utilitzar molt el pensament intern per donar la informació a l'espectador de què està succeint en el cap d'una persona que veu el seu cos ocupat per un alienigen. Per tant, és una tasca difícil si vols ser creïble, que aquesta és una altra difícil, si vol ser creïble per l'espectador, però que crec que l'actriu que l'interpreta ho aconsegueix, amb escreix. La resta, crec que hi ha molt aspecte de per omplir. Crec que és important, hi ha molt poques coses dins el film per destacar. Ja he dit que l'aspecte visual a mi em va seduir, però i a part del rol que realitza la protagonista, la resta, sincerament, ens queda bastant a mig camí. A mig camí del que considero una idea molt bona i amb una mala posada en pràctica. Per tot això, i sent generós, sent bastant generós, o molt generós, li poso un 6.
Un 6?
Sí.
Bé, veig que, com veieu, les notes són bastant justetes. He de dir que també a la pel·lícula surt William Hart i Diane Kruger, però també els trobo desaprofitats. No, Diane Kruger és una mica com la caçadora, però crec que el seu personatge podia haver donat molt més de sí, sincerament.
I crec que hi ha moments en què no passa res. I això és el que sí. És molt, el que no, crec que no pot passar en una pel·lícula. Sempre ha d'estar en constant moviment, ha d'estar generant sensacions en l'espectador, i hi ha molts moments que durant la visualització d'aquesta pel·lícula estàs com a espectador pensant, no està passant res,
sí.
Només passa el temps, però no hi ha cap acció, cap conflicte, i crec que això és una nota molt negativa d'aquesta proposta. Per això, pel tema visual que he comentat abans, li dono un 6, sent molt generós, perquè el que hi ha darrere considero que això, que no està permès, no està permès.
I jo bàsicament li dono per la, sobretot per la feina de la protagonista, que no era gens fàcil portar aquesta empresa, i perquè té alguns elements interessants, el que passa és que, com hem dit, està massa estirat. Així que nosaltres no estirarem més aquesta crítica i passarem a la, bé, a la música de trencament, que justament va...
És la banda sonora oficial d'aquesta pel·lícula, la
correcte.
Pel·lícula de Host. Per tant, Daima Hidal, quan vulguis, comptem amb aquesta, amb aquest track.
Waking up to ash and dust.
Radioactive és el tema d'aquest grup, Imagine Dragons, que és la cançó principal de la banda sonora de The Host, de la pel·lícula que fa un moment doncs, acabem de parlar. I ara és l'hora de valorar l'actualitat cinematogràfica amb aquella secció que vam inaugurar la setmana passada i que es deien els Oscars Planetaris.
Amb un Òscar.
Emma Watson aquesta setmana ha sigut la notícia per un projecte que no farà. 50 ombres de Grey, el bestseller de moda, que l'actriu ha desmentit els rumors que apuntaven que ella interpretaria la protagonista femenina d'aquesta saga, Anastasia Steele. Doncs, per lo vist, l'actriu ha dit que no farà no pensa participar en aquesta adaptació cinematogràfica d'aquesta història de sexe sadomasoquista. Amb dos Oscars.
Tenim nou director per Jurassic Park 4. Ha apadrinat per Steven Spielberg, el director independent Colin Trevorrow serà l'encarregat de dirigir-la després de debutar amb la cinta de ciència-ficció Seguridad no garantizada, que es va poder veure doncs, en el passat Festival de Sitges. Amb tres Oscars.
Torna Mickey Mouse al món del cinema. Sí, malgrat que Disney va assegurar fa uns anys que no tornaria a emprar la imatge de Mickey Mouse en futurs treballs de la companyia per no perjudicar la marca, l'estudi ha canviat d'opinió. Croissant de Tom és el primer dels 19 curts de dibuixos animats planificats que comptaran amb personatges clàssics com Mickey, Minnie, etc. I pel que fa als reigis de la setmana,
una de les notícies més amargues doncs, de la setmana. Les poques sales que s'ha estrenat, el que comentàvem abans, o que comentarem, comentarem les poques sales que s'ha estrenat a Puerta Fría, una gran pel·lícula doncs, que només s'ha pogut estrenar a 13 sales al nostre país i que està dirigida doncs, per el director, per Xavi Puebla. Justament amb el seu director és amb qui parlarem tot seguit a aquella secció que es diu
A l'altre cinema.
Som-hi, viatgem cap a l'altra secció que es diu, repetim, 1, 3, 2, 1,
A l'altre cinema. Aquest divendres passat ha arribat a les nostres cartelleres, o a poques sales s'ha de dir, també una pel·lícula protagonitzada per Antoni de Chen i Maria Valverde, que és un drama ambientat en el món laboral i que està dirigida per Xavi Puebla, un director que ja havia dirigit Bienvenido Farrell Goodman, que també era una pel·lícula ambientada al món laboral, i amb ell volem parlar una estona sobre aquesta pel·lícula, A Puerta Fría. Xavi, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doncs la meva primera pregunta, d'entrada moltes gràcies per entrar a Planeta Cinema 2.0.
I
la meva primera pregunta seria què significa l'expressió comercial que dona peu a la cinta A Puerta Fría i ens expliquis una mica de què va aquesta pel·lícula.
Bé, A Puerta Fría és una expressió pròpia de l'argot comercial que es refereix a una modalitat de venda, que és la venda més dura, la venda més desagraïda, que és aquella en la que el venedor no coneix el client amb el que s'ha de relacionar, no té cap contacte previ ni cita prèvia, ni tan sols sap si el producte que li va vendre li interessarà. I aquesta és l'acció que porta a terme el protagonista de la pel·lícula, Salva, que interpreta Antonio de Chen, que és un comercial de la vella escola que ha tingut un moment de glòria, però que just en el moment en què arrenca la pel·lícula doncs s'hi troba amb un decliu tant professional com personal. I al llarg dels dos dies que dura la fira més important del sector, doncs ha d'idear-se-les per vendre almenys un número d'unitats que li salvi el trimestre, perquè si no està a punt de ser acomiadat. I és aquesta recerca a la desesperada del client ideal que li pot salvar.
Per què el món laboral en el teu cinema, Xavi? És un fet de rellevància a la teva trajectòria? Et preocupa? T'implica molt aquest aspecte? Per què?
Bé, el món laboral està present en aquesta pel·lícula, en l'anterior, Bienvenido a Farewell Woodland, que comentava, o en algun curtmetratge també que havia fet.
Sí.
Hi ha altres coses, altres pel·lícules, no? Hi ha un primer llargmetratge que es diu Noche de Fiesta, i algun mitjmetratge que no toca el món laboral. Uh-huh. Sí, m'interessa perquè penso que el mar del treball doncs és un mar molt adient per mostrar doncs les tensions i les relacions entre les persones. Uh-huh. Penso que el món del treball ens afecta a tots.
Sí.
No? Són postos els que es lliuren del treball. Tots hem d'assumir-ho. I que no sempre és satisfactori.
Uh-huh.
A vegades ens trobem que l'individu és esclau del propi treball, de les condicions laborals i de l'activitat que desenvolupa.
Uh-huh.
I crec que concretament el món de la venda, el sector de la venda, que és el que reflecteix aquesta pel·lícula, doncs funciona molt bé com a microcosmos o com a metàfora de les dinàmiques mercantilistes de la societat en el seu conjunt.
Sí, és a dir que en aquest cas el món laboral representa, com bé diem moltes vegades, que hi ha molta gent que es passa més temps a la seva pròpia empresa, al seu propi ofici, que no a casa seva, no? I això suposo que dona molt de sí per experimentar i fer una mica la vista, posar la lupa sobre el que succeeix en aquell àmbit, no? Suposo.
Sí, efectivament. Jo crec que hem centrat les nostres vides de manera absoluta en el treball.
Sí.
Estem consagrats pràcticament al treball. Ocupa la meitat de les nostres vides. I el treball és tan important que justament ara, quan hi ha aquestes xifres tan elevades d'atur, doncs és una gran tragèdia el fet de no tenir-ho. Però de vegades el fet de tenir-ho i de viure esclavitzat per al treball també ens fa infeliços. Llavors és una paradoxa.
Exacte.
Però crec que portem molts anys amb els que nosaltres hem decidit un model de societat que no sempre està al nostre servei com a individu, sinó que el que hem fet és que nosaltres ens hem convertit en esclaus del nostre propi invent.
Sí, senyor.
Jo et volia preguntar que has declarat que durant el procés de la pel·lícula tu tenies a l'actor Antonio de Chen en el cap per encarnar el protagonista. Com vas aconseguir que acabés en el projecte juntament amb la coprotagonista Maria Valverde?
Bé, sí, ja en el moment que escrivíem el guió jo ja hi pensava en l'Antonio de Chen. Antonio de Chen és un actor que a mi sempre m'ha fascinat, crec que és un dels millors actors que tenim al nostre país i la veritat volia treballar amb ell i el paper està construït una mica a mida d'ell com a actor. A ell li va interessar de seguida, quan li vaig fer la proposta del projecte, li va interessar de seguida, de fet es va implicar d'una forma molt, molt activa amb el projecte i a partir d'aquí doncs es va anar conformant. Hi havia dintre del càsting, del repartiment, hi havia alguns actors amb els que jo havia treballat prèviament, l'Héctor Colomé o el Sergio Caballero, són actors amb els que he treballat en més d'una ocasió i que també, bueno, com la relació és bona, hi ha una relació professional però també personal i la relació és bona, doncs a mida que un va plantejant els projectes i va pensant en els possibles personatges, doncs també comença a posar-los la cara, no? Que és molt més fàcil que tenir el guió escrit i llavors començar a buscar els actors. No? És una forma més orgànica d'acoplar el personatge a l'actor. En el cas de la Maria, també potser va ser acabar el guió o començar a moure'l i començar a pensar quins actors serien els adients, i la veritat és que no se m'acudia una altra actriu espanyola que fos una millor opció que la Maria Valverde. Encaixa a la perfecció i el seu paper és el d'una hostessa molt joveneta, bueno, de la seva edat, molt espavilada, que no té res a veure amb aquest món d'homes amb el que es mou i que a priori contrasta amb el personatge de l'Antonio de Chen perquè és justament el contrari, no? Mentre que un està en decliu, comença la caiguda, és un venedor madur i que no sap ben bé per què les coses li comencen a fallar, perquè els clients de tota la vida ja no responen com abans i perquè perquè els nous temps, no, li han superat i ja no sap conduir-se com abans, no, amb la mateixa facilitat que tenia abans. I en contrast està el personatge de la Maria Valverde, que és inexpert, però que en canvi doncs té una picaresca i té una facilitat per desenvolupar-se en aquest món i que li farà de còmplice.
Precisament, Maria Valverde, que està considerada per molts, entre els quals jo, doncs, Joan ho sap, m'incloeixo,
com una de les millors actrius de la seva generació. Crec que és un perfecte exemple de que no només un físic és el que val per estar davant d'una càmera, sinó que realment darrere, en el cas de Maria Valverde, hi ha una solvència interpretativa molt important. No sé, Xavi, quins adjectius podríem utilitzar per definir millor, o més concretament, el que representa Maria Valverde pel món del cinema actual.
Jo estic completament d'acord amb tu. Jo penso que és d'aquelles actrius que quanta més experiència, més bagatge, més pel·lícules fa, més demostra que les seves capacitats i les seves possibilitats. Jo crec que té una carrera per davant extraordinària. Crec que cada nova pel·lícula el que va mostrant són noves facetes i que és una actriu d'una complexitat, és molt intel·ligent, és una actriu molt compromesa, que s'implica molt amb els projectes i que s'ho pren molt en sèrio. I certament estem acostumats de vegades que actors o actrius molt joves que comencen desapareixen massa ràpid del mapa, no? S'impliquen en projectes intranscendents i aquesta sensació de que és una mica també un dels temes que planteja la pel·lícula, que la joventut és un valor en alça en la nostra societat, no? I a vegades la sacralitzem massa, però alhora, no, és fugaç, no? És un efecte efímer. Sí. En el cas de la Maria Valverde és tot el contrari, és una actriu que va agafant, quan més gran es fa, més pel·lícules interpreta, més gran es va fent també com a actriu.
Totalment d'acord amb tu, Xavi. I bueno, volia preguntar-te a nivell de direcció, evidentment, sempre ajuda que hi hagi una relació fluida entre el director i els seus actors de repartiment, però m'agradaria saber què valora Xavi Puebla o quina és la visió que tens en quant a la relació amb els actors. Què ha de tenir un actor d'especial per cridar l'atenció de Xavi Puebla?
A mi m'encanten els actors, és el que més m'interessa d'una pel·lícula, és el que més m'interessa del cinema com a espectador també, és el vehicle directe de l'emoció. I a més admiro la professió de l'actor perquè penso que mentre que els altres professionals del sector ens amaguem o ens escudem darrere d'eines tècniques, a vegades, intel·lectuals d'altres, ells són pura emoció, ells no tenen, són la mateixa eina. No, no hi ha càmera, no hi ha programa d'edició, no hi ha perxa per agafar el so, són ells mateixos l'eina, no? I és l'emoció pura. A mi em fascinen els actors i jo crec que tenim un molt bon plantell d'actors. El que passa és que a vegades sento, i això també em passa com a espectador, que sempre recorreix massa sovint als mateixos. I hi ha actors que són magnífics i que en canvi no tenen les mateixes possibilitats de treballar, doncs possiblement per aquesta cosa una mica absurda que tenim de que hi ha certes coses que estan de moda i sembla que en aquell moment només es recorreix a elles i se n'oblida d'unes altres opcions que són magnífiques. Jo he treballat dues vegades amb un actor que a mi em sembla extraordinari, que es diu Héctor Colomé. I és un actor que només ha fet papers secundaris i que per al nom molta gent ni el coneix, però en canvi quan tu el veus en pantalla l'omple, literalment. I algú semblant succeeix per exemple amb l'Antonio Dechen, que és un actor que sí que tots reconeixem, potser no identifiquem amb el nom, però tothom el reconeixem perquè l'hem vist en infinitud de pel·lícules, ha fet més de 80 pel·lícules en papers secundaris, i curiosament aquesta és la primera vegada que fa un paper protagonista. I bueno, són aquestes coses. A mi, jo tinc predilecció sempre m'ha passat per actors de segona fila, de primera fila en qualitat interpretativa, però que per alguna raó estranya tendeixen a estar encasillats amb etiquetes de secundaris.
Exacte, mediàticament diguéssim que estan a l'ombra envers altres que no tenen a veure, és a dir, que segurament aquests que estan una mica a l'ombra poden tenir potencial suficient per brillar davant de la pantalla, però en canvi no per X motius no han tingut l'oportunitat de posar-s'hi davant com molts d'altres, no?
Efectivament.
Totalment d'acord. Jo no sé si tu, Xavi, com a director, és dels que penses que ser actor s'hi neix o t'hi pots anar fent?
Jo crec que amb tot és important el treball i l'experiència, però que hi ha un talent que alguns entenen de forma innata i uns altres no. No crec que sigui condició sine qua non. Jo crec que amb el treball sóc de les persones que penso que en treball amb perseverança es poden aconseguir moltes coses i que a vegades val molt més això no? Que tenir un talent en brut però no saber-ho dominar.
Sí.
Però crec que sí, que ja parteixen amb molt avantatge aquells que tenen doncs aquest talent innat amb ells.
Uh-huh.
No? I això passa, per exemple, amb les persones que estem parlant, no? Els actors,
sí.
Antonio Echen és un actor que quan el veus, ja veus, és una persona que quan la veus ja veus que té un talent innat
sí.
per la interpretació, o la María Valverde, o el José Luis García Pérez,
uh-huh.
o l'Héctor Colomé, o José Ángel Ejido. Són actors de pura raça.
Uh-huh.
I actors de primer nivell que també participen en aquesta pel·lícula, o millor dit, un actor de Hollywood com és Nick Nolte, que té una intervenció vital a la pel·lícula, breu però vital a la pel·lícula, i la pregunta és, com va ser l'experiència de treballar amb Nick Nolte?
Meravellosa, molt bona, clar. Com dius, és un personatge importantíssim dintre de la pel·lícula, és l'antagonista, i està present al llarg de tot el metratge, però sent tan important, això passa poques vegades, que un personatge d'aquest pes dintre de la història doncs requereix de poques jornades de treball. Generalment el que requereix de poques jornades de treball acostuma a ser un personatge anecdòtic dintre de la pel·lícula i aquest no és el cas. Llavors això és una característica que li va treure. No? El fet de desenvolupar un paper important dintre de la pel·lícula amb una certa complexitat, però que alhora doncs, no li exigia excessives jornades de treball, i això és el que va poder... va fer possible, no, el que vingués a interpretar la pel·lícula. La van rodar a Sevilla, va venir a Sevilla i va treballar pues, meravellosament com qualsevol altre dels actors, no? Es va implicar molt, es va integrar molt bé en l'equip i encara que van ser pocs dies doncs, bueno, la seva actitud va ser immillorable. Va massatjar i van rodar totes les seqüències sense cap tipus de limitació, és a dir, amb ell vaig treballar com vaig treballar amb els altres actors.
Molt bé.
Meravellós, molt bé, molt bé. És un actor, clar, el fet de poder treballar amb Nick Nolte, pues, és algo...
Suposo que és un
al·licient, no? Repetir.
Exacte, suposo que és un al·licient important com a director poder comptar amb actors d'aquesta dimensió, no? No sé si... suposo que deu ser difícil o depèn molt del guió, depèn molt de què se li proposa a determinat actor. Vull dir, l'efecte aquest de cridar l'atenció d'un actor que ha estat ja partícip a Hollywood, no? És molt complicat, Xavi?
Bueno, aquí el mèrit fonamental és del productor, que és qui va arribar, qui va fer la negociació i qui va aconseguir que vingués,
uh-huh.
evidentment. Però per una altra banda també a vegades tenim el prejudici de pensar que hi ha certs actors, no fa falta que siguin nord-americans, poden,
sí.
poden ser també del nostre país o europeus, que mai voldran implicar-se en un projecte nostre. I resulta que els actors el que més els estimula són els bons papers i els bons guions,
uh-huh.
no? I els bons treballs. I quan s'hi troben que hi ha un personatge atractiu que els hi dona la possibilitat de demostrar el que poden fer i que poden gaudir-ho, doncs s'impliquen, i moltes vegades s'impliquen d'una forma... Pues, si no desinteressada, rebaixant molt les seves exigències econòmiques,
sí.
perquè són gent que, la majoria, almenys els que jo he conegut, que estan a la professió perquè els hi agrada.
Clar.
És a dir, són gent que són vocacionals.
Exacte. És a dir, que
disfruten... I a vegades pensem això, no?, que hi ha certes estrelles que, bueno, que ja estan en un altre estadi, que
sí.
mai podrem aconseguir treballar amb ells, i jo crec que són prejudicis, moltes vegades.
Clar, jo crec que moltes vegades és el que comentaves, no, Xavi, que arribats a un punt ja l'actor com a tal s'enamora d'un personatge i prefereix rebaixar les seves pretensions i optar per això, no, per prioritzar la defensa d'un personatge que li ha cridat atenció i que li sembla ric, no, i interessant de poder-hi treballar i enfrontar-se amb aquesta proposta.
Clar, sí, completament. A més, aquesta és una pel·lícula fonamentalment d'actors, és una pel·lícula que li agradarà a tots aquells que els hi agrada el cinema d'actors.
Uh-huh.
No? Amb això és una pel·lícula que potser té certa similitud a un cinema de Hollywood o de nord-americà, que potser ja no es fa, eh? En Nick Nolte quan va venir aquí, el primer dia que va arribar a rodar la pel·lícula vam fer una petita roda de premsa i una
sí.
cosa que a mi em va sorprendre com a director que va dir ell és que estava molt content de treballar en una pel·lícula independent com les que ja no es feien en Hollywood.
Molt bé.
I sí que potser el perfil de la pel·lícula és una pel·lícula intimista on no hi ha efectes especials, no hi ha mm-hmm. grans seqüències d'acció, però en canvi hi ha seqüències d'una gran intensitat dramàtica i que es juguen amb el terreny de l'actor.
Clar.
Hi ha un treball interpretatiu excel·lent.
Molt
excel·lent,
bé.
Molt bo, perquè és el focus principal de la pel·lícula. I jo crec que per ells això doncs és molt, molt gratificant. No estan acostumats que el personatge sigui una peça més dintre de l'engranatge global de la pel·lícula, i aquí podem dir que tot està construït o vehiculat per arribar a l'actor.
Jo et volia preguntar, que has parlat que la pel·lícula està rodada a Sevilla, com va ser el rodatge d'aquesta pel·lícula, Puerta Fría?
Bé, era una pel·lícula que per una banda és una pel·lícula senzilleta, perquè ja des del guió pràcticament tota l'acció transcorre dintre d'un hotel de convencions on s'hi celebra la fira més important del sector i al llarg de dos dies. Llavors és una pel·lícula molt localitzada, en principi es podria filmar a Sevilla, es podria filmar a Barcelona, es podria filmar a Vallromanes, es podria filmar en qualsevol lloc, perquè no és localista. Diguem-ne que és un espai fonamentalment interior, i l'acció que es desenvolupa allà, doncs l'espectador percep que es podria desenvolupar en qualsevol part del món. Això feia possible filmar en qualsevol localitat. La van filmar a Sevilla perquè la productora que es va interessar per el projecte era sevillana i perquè una gran part dels actors també ho eren. I això ho va fer fàcil. Per una altra banda, va ser intensa també el rodatge, perquè el fet d'estar tancats en poques localitzacions, això també vulguis o no, la pròpia dinàmica de rodatge reverteix amb la pel·lícula, no? Les relacions que s'estableixen entre l'equip són més estretes, també hi ha un perill de més tensions, però això fa que també acabi la pel·lícula transpirant aquesta intensitat de relacions. Hi ha una anècdota curiosa, i és que a l'Antonio de Chen, ell és sevillano, viu allà, viu a Triana, però per filmar la pel·lícula, com volia ficar-s'hi amb la pell del personatge, el personatge és un home desarraigat, que ha perdut, acaba de perdre la dona, té una mala relació amb la seva filla, s'ha consagrat al treball, i ara el treball veu que se li esgota, les seves relacions tampoc acaben de fluir amb el terreny professional, i per agafar aquesta sensació, per ficar-se amb la pell d'un personatge d'aquestes característiques, doncs va decidir hospedar-se en el mateix hotel on rodaven durant tot el rodatge. Per no passar per la relació, que és molt, molt estable, molt diferent a la del seu personatge, la que ell manté amb la seva família i amb els seus amics. Clar. És una persona molt extrovertida, i justament per ficar-s'hi amb aquest estat d'ànim tan concret i tan dolorós, doncs va voler tancar-se en l'hotel, no? I d'alguna manera desconnectar del món.
Un d'aquells, entre cometes, sacrificis, no? que requereix la professió, i que és una decisió de l'actor per ajudar posteriorment a realitzar un treball interpretatiu que, en aquest cas, d'Antonio de Chen, doncs portava per això, no? per aïllar-se i buscar una mica aquesta soledat, entre cometes, no?
Efectivament.
I molt breument, Xavi, perquè realment aquí a ràdio el temps vola, ja saps com funciona, però et volia preguntar on podem veure aquesta A Puerta Fría per de cara als nostres oients que ens estan escoltant aquí a Ràdio Vallromanes, perquè puguin veure aquesta pel·lícula. On ho poden fer?
Doncs mira, ara per ara, a Catalunya es pot veure a Barcelona, s'està exhibint al cinema Alexandra, i també al cinema Girona, i a Lleida, l'Espai Fonàtic.
Molt bé. Molt bé.
Aquests són els tres cinemes on s'està projectant A Puerta Fría.
Molt bé, doncs des d'aquí convidem a tots els oients a que li donin l'oportunitat, que segur que veuran una molt bona proposta, i com sempre la podrem comentar aquí al nostre programa. I amb això, Xavi, doncs ens despedim, perquè se'ns acaba el temps, però no abans sense agrair-te la teva presència aquí a Planeta Cinema 2.0, que desitgem la millor de les sorts amb aquesta proposta, i esperem amb les moltes que han de venir, i per tant convidar-te sempre que vulguis aquí a Planeta Cinema 2.0, perquè des d'ara ja és casa teva. Així que moltes gràcies.
Moltes gràcies. La veritat és que, si bé, com dèieu, doncs la distribució potser no és tot el desitjable, no?, que voldríem, voldríem que estiguéssim en més sales i en més ciutats i que més gent la pogués veure. El que sí que és veritat és el que des del primer moment que ha presentat la pel·lícula hem pogut disfrutar, gaudir de la bona acollida que ha tingut tant per part del públic que l'ha vist com sobretot dels mitjans.
Clar que sí.
Pràcticament tots els mitjans s'han volcat, els hi ha agradat molt, i això és molt reconfortant.
Molt bé, doncs des d'aquí posem el nostre gra de sorra perquè aquesta Puerta Fría
arribi
i obri la porta de la major quantitat de gent possible.
Doncs moltes gràcies, Xavi, una abraçada. T'ho dic de veritat, em va agradar molt la pel·lícula que vaig poder veure als cines Alexandra, i espero que tingui molta major difusió perquè la gent pugui veure-la, perquè realment val la pena. Així que moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Doncs aquestes han sigut les paraules que ens ha regalat el director de Puerta Fría, Xavi Puebla, que des d'aquí li tornem a dir moltes gràcies. I bé, ara, després d'aquesta entrevista sobre aquesta pel·lícula, anem a baixar una mica el llistó, com... Bé, com no li agrada en Ferran, perquè anem a fer aquella introducció que a ell no li agrada mai i que és sobre aquella secció que va sobre els oients, sobre vosaltres. Estic parlant
de la família del Facebook.
Bé, aquesta secció que la cara d'en Ferran sembla que ho diu tot, perquè dirà, està em dirà, ui, poses cara de menjar llimones o una cosa així, no? Segurament estàs pensant això.
Al final crec opto pel silenci, perquè a vegades diu més un silenci que tot el que pugui dir en paraules, però bueno, ja saps què n'opino. No crec que sigui la manera més adient de vendre un producte.
No vaig massa a Puerta Fría, no?
És molt complicat, Joan. És molt complicat que la gent no canvi d'emissora quan sent aquesta interpretació dolenta de Marlon Brando al Padrino. Però bueno, anem al que ens competeix, al que, sí, pel que estem, que és, doncs, dir als nostres estimats oients, recordar, més que res, recordar com poden fer-se fan de la pàgina del Facebook d'aquest programa, de Planeta Cinema 2.0. Per tant, si tu vols ser, vols formar part d'aquesta gran família de Planeta Cinema 2.0, entres a la red social, que ara per ara, qui no té una red social o una compte en una red social, és molt fàcil. Facebook, vas al buscador, Planeta Cinema 2.0, cliques i allà et sortirà el Festa Fan, o Hazte Fan, en castellà, cliques i ja seràs de la família. Per tant, podràs tenir accés a tots els continguts que posem setmana rere setmana, a les preguntes que realitzem per poder guanyar, optar a guanyar una entrada doble per anar de dilluns a divendres a cinemes o cine, perquè és important recordar-ho, i coi, gaudir del cine en un moment on la crisi apreta, on tothom s'ha de pensar com inverteix fins l'últim euro del que disposa, i que, com bé diem, i hem recordat aquí moltes vegades, anar al cinema és possible que s'estigui convertint mica en mica en un bé de luxe, pràcticament, i per tant, coi, si contestes bé una pregunta, doncs optes a poder anar al cinema de franc. Qui dona més que els amics d'Ocina?
Ningú, perquè Ocines és la millor cadena dins i fora de Catalunya. A més, té el millor servei. Té les millors crispetes, les millors butaques, és perfecte.
Té laminadures, també té refrescs, la millor tensió, la millor possibilitat d'aparcament, perquè no has de donar gaires voltes, per tant, la tecnologia 3D, i a més ara fan menús econòmics perquè tota la família pugui anar al cinema, inclús quan és més car el cinema, que és els dies festius, fan packs, de manera que sigui molt econòmic que 3-4 persones puguin anar al cinema. Per tant, jo crec que val la pena treure el cap per els cinemes o cine, que com bé dius, no només està a Catalunya, sinó que també el trobem a Xàtiva, a València. Vull dir que, mica en mica, el cine es va expandint i no hi ha excusa, Joan, no hi ha excusa per no anar-hi. A més, la setmana passada hi va anar el mestre David Mairal, em va comentar, i va estar atès com un rei, perquè el coneixen, perquè l'escolten i saben que és un crac, per tant...
Naturalment és un crac.
Et van cuidar bé. Per tant, des d'aquí ja ho sabeu, si voleu disfrutar de bon cinema, la millor qualitat, el millor servei, i ara, a més, a millor preu, no perdeu el temps i aneu a cinemes
o cine. I la setmana que ve donarem les entrades de la pregunta que fem al Facebook, perquè un de vosaltres gaudiu aquesta Setmana Santa d'una de les propostes que ens regala la cartellera d'Ocina. Dit això, és hora de seguir parlant de pel·lícules i parlarem d'una que és...
oposada a la que hem comentat a la prèvia, no?
És a dir, actualment.
Hem parlat de The Host i ara anem amb una més canyera, una més secció i una mica més sang i fetge, podríem dir, una mica, no? Molta
acció. Sang i fetge, tal com es feien les pel·lícules dels anys 80, d'aquests Schwarzenegger i companyia, però en aquest cas estem parlant d'un altre mite, estem parlant de Rocky, estem parlant de Rambo, estem parlant de Sylvester Stallone i estem parlant de Walter Hill, el director de la pel·lícula, i el seu protagonista, el propi Stallone, en Una bala en la cabeza.
Ni mujeres, ni niños.
Me diste tu palabra, deja ese trabajo.
Eso no va a pasar. ¿Sabes qué hago? Tengo don de gentes. Anoche se cargó a cuatro de los maestros.
y sacrificas algo que quieres.
Papá.
Policía de Washington. Los que han cogido a tu hija.
¿Cómo? ¿Recurriendo al kung fu de tu país?
Yo nací en Florida.
Cuando pilla a ese tío se va a cagar.
¿Y cómo lo hacemos?
Primero la rescato. Lo matamos luego.
¡Estás loco! ¡Os enfrentáis a un mercenario! ¡Vos vos eres picadillo! ¡Y yo estaré mirando! ¡No puedes matarme sin más!
Acabo de hacerlo.
¡The killer, the killer!
Sí, he oído el sermón. Tenía que detenerlo.
¡The killer, the killer!
Tú y yo tenemos un asuntillo pendiente. ¿Qué somos, vikingos?
Una bala en la cabeza. Contundent pel·lícula de Sylvester Stallone, dirigida per Walter Hill, que bé, ara ens farà 5 cèntims sobre aquesta pel·lícula a Ferran Periques, que va poder veure l'altre dia, i ens adelanta aquesta pel·lícula de... que s'estrenarà aquest divendres en exclusiva.
Doncs una bala en la cabeza, i mirem el repartiment, i com bé dius, trobem a Sylvester Stallone, un clàssic, on els hagi d'aquest cinema d'acció, amb violència, amb carreres, amb bé, amb tots aquests elements explosius que fan d'ell una icona d'aquest tipus de gènere de cinematogràfic. Per tant, d'entrada ja sabem a què ens trobarem quan ens trobem un Stallone amb una pel·lícula. Ho vam fer amb Els Mercenarios, ho vam fer amb Rocky, saps a què et trobaràs quan vas a veure una pel·lícula de Stallone. I jo crec que aquest film, Una bala en la cabeza, no decepciona i segueix per aquest camí que jo apunto, no? Una pel·lícula on hi ha molta acció, on hi ha comptes pendents entre personatges certament perillosos, on hi ha drogues pel mig, on hi ha armes, hi ha discussions, hi ha lluites, hi ha dones també, per què no dir-ho, que sempre hi són, també és un ingredient molt present en aquest tipus de pel·lícules. Hi ha, com sempre, doncs, una confrontació entre un o més d'un tipo duros, podríem dir, no? Gallitos, dintre un mateix galliner. Molts galls en un galliner.
Molts galls, sí, sí.
I això ens provocarà una sèrie de conflictes que derivaran en guerres i en un intercanvi d'impressions i, sobretot, d'interessos envers un mateix aspecte. En aquest cas, crec que, deixant de banda això, que és una pel·lícula que sí, que pels amants de l'acció crec que trobaran el que busquen, sense més dilacions, trobaran tot això que he comentat, per tant ja els estarà bé, però jo si fem la feina crítica, que és la que ens pertoca des d'aquí, des de Planeta Cinema 2.0, i em poso doncs el tratge de crític, he de dir que tret d'això, tret d'una història d'acció, de seguir comprovant de que Sylvester Stallone segueix tenint molt ganxo, que segueix cuidant el seu cos per poder fer aquest tipus de pel·lícules i que aquest tipus de personatges li venen com en ell el dit, doncs més enllà d'això trobo la pel·lícula força buida. Jo he de dir que a mi personalment no em va suposar una gran experiència durant el visionat d'aquesta pel·lícula. Jo crec que un dels aspectes més positius és el fet de que la pel·lícula no està feta amb més pretensió que la que mostra. Crec que és el potser l'element més a tenir en compte. Per això que he dit, saps a què vas a veure i no enganya. La pel·lícula mostra aquesta realitat, t'ofereix el que t'anuncia des del minut 1 fins a l'últim minut del metratge, per tant és fidel a la seva aposta. Jo crec que aquest és l'element més clau, més important i més fidel. I com a altra cara de moneda, a l'altra part de la balança, crec que hi ha força, una pel·lícula força planera, perquè tret d'això no t'ofereix res més, considero que tira d'uns personatges molt estereotipats, que s'han vist moltes vegades en moltes altres propostes, que no ens cansarem de veure en les futures que seguiran vinguent, és a dir, un policia que és el poli bueno i l'altre que és el poli malo, un policia més veterà curtit en mil batalles, un policia, en aquest cas Stallone representa
un assassí,
però estem parlant en tot cas d'un que representa la part bona i l'altre que utilitza doncs els mètodes més foscos, els mètodes més agressius, més expeditius, no? Un aboga més pel diàleg i l'altre ho fa a través de les accions violentes. És aquesta contrapartida, el yin i el yang, el bo i el dolent, no?, que es complementen. Per tant, aquesta fórmula l'hem vist en moltes pel·lícules i la seguirem veient. I per això crec que aquesta Una bala en la cabeza no, no ofereix massa més que acció i lluites i poc més. I veure un Stallone, per això, a la seva salsa, fent el que millor sap fer i el que fa una vegada i una altra en els diferents projectes, els diferents personatges que encarna. Per tot això, tot i passar una estona entretinguda de disfrutar d'aquest gènere, jo per tot això no li dono més que un 6, perquè crec que més enllà d'aquesta acció no mostra res més, els personatges no crec que tinguin, que deixin massa la sensació a l'espectador d'haver vist unes interpretacions brillants, ni molt menys, i per això crec que si rasques en aquesta pel·lícula i treus l'acció, queda un producte i un film força nu, força despullat, sense masses arguments més enllà de l'acció pròpia. És, li dono un 6.
Un 6 que li ha donat en Ferran Periques. Jo seré una mica més generós perquè estic d'acord completament amb ell que la pel·lícula és buida, és una pel·lícula d'acció, però també, com ell mateix ha dit, és una pel·lícula que no enganya i que les seves pretensions les assoleix plenament. És una pel·lícula que la gent que no li agradi les pel·lícules d'acció, jo no li recomanaré pas, però la gent que vagi a veure una pel·lícula s'ho passarà, jo crec que passarà molt bona estona, perquè a més és hora i mitja, és intensa, i tot i que és una pel·lícula tòpica, diguéssim, crec que no té la mecanicitat que tenen algunes pel·lícules del gènere. Aquí jo crec que aquests tòpics estan explicats d'una manera molt atmosfèrica. La pel·lícula té ritme, està molt ben dirigida pel seu director Walter Hill. És una pel·lícula contundent en la seva proposta, és una pel·lícula amb personalitat, i és veritat que la pel·lícula és una pel·lícula d'acció per passar l'estona, però jo crec que és una pel·lícula que aconsegueix plenament els seus objectius. Dintre del seu subgènere és una gran pel·lícula. Jo, per tant, no és una pel·lícula que li donaries molts Oscars, m'he dit, ni no li donaria cap. No crec que sigui una pel·lícula per emocionar-me, ni les pel·lícules que emocionar-me jo no m'hi quedaria, però com que està ben feta dintre del gènere que està fet i pel públic que va dirigida, jo li donaria un 8. I és una nota molt alta, però trobo jo que pel tipus de pel·lícula que és, i veient molts antecedents d'altres pel·lícules, crec que és una de les propostes més notables. Lògicament, com he dit, no serà una pel·lícula de la meva vida, però crec que per la manera que està feta i tenint en compte els registres, és a dir, les diferents versions d'aquesta mateixa història que n'han explicat 50 vegades, però que crec que aquí s'ha explicat d'una manera molt bé, crec que Stallone està a la seva salsa, les rèpliques són enginyoses, intenta donar-li un gir als llocs comuns, tot i que crec que la pel·lícula és el que realment volem veure, i jo per tant li dono un 8 a aquesta bala en la cabeza de Sylvester Stallone. Dit això, doncs bé,
recordem, la meva és un 6, la teva és un 8, doncs bueno, convidem a tothom a que ens faci la rèplica, evidentment.
Sí. Jo ho torno a dir, si no us agraden les pel·lícules d'acció, no la veieu, perquè és la pel·lícula és el que és hora i mitja d'acció. Si voleu veure una comèdia romàntica, doncs no és la vostra pel·lícula, lògicament.
És Stallone.
Stallone és gairebé com un subgènere, em diria pràcticament.
Sí, hi ha actors que marquen gèneres, i que en aquest sentit no sorprenen perquè sempre han encarnat el mateix tipus de personatge. Per tant, Stallone ja sabem qui és i com treballa. Pot tenir detractors, però aquesta gent ja no anirà a veure les pel·lícules d'Stallone.
Sí.
Per tant, els amants del gènere de l'acció, doncs crec que poden tenir una sortida veient aquesta Una bala en la cabeza, que estic convençut que els hi pot agradar.
Doncs sí, i si voleu veure una pel·lícula més per tots els públics, que segurament en parlarem més abastament la setmana que ve, jo us recomanaria Los Cruts, que és una pel·lícula prehistòrica.
És pels nens, és per tota la família.
Per tota la família.
Bé, o sigui que podem recomanar als planetaris. Sí. Quin metratge té? Quant dura la pel·lícula?
90 minuts, també.
Però són divertits o es fan llargs?
Per mi és una pel·lícula divertida, que també explica una història familiar, d'una família cavernícola, com he explicat abans, una història de sempre, però trobo que és una pel·lícula que està també molt enginyosa.
Sí.
No és tòpic en el seu cor de la pel·lícula, però és una pel·lícula indicada per tota la família, perquè s'ho passin bé en una muntanya russa de diversió, d'animació, i crec que és una pel·lícula molt recomanable.
Molt bé, doncs tanquem aquí el tema de les pel·lícules. Jo he portat una notícia que és important, així breument, tampoc tenim molta estona, però la comentarem breument, i és que feia uns mesos, comentàvem aquí, a Planeta Cinema 2.0, que Telecinco tenia pensat agafar la idea de A la Triste i fer-la una sèrie. Estava una mica en l'aire, estaven buscant localitzacions i tot plegat. Finalment es confirma que Telecinco farà la sèrie de La Triste i que el seu protagonista serà Aitor Luna. El coneixem per Los Hombres de Paco, més tard va fer, mira, precisament amb Maria Valverde, aquella sèrie coneguda com La Fuga, que no va tenir massa èxit i no va passar la primera temporada.
També sortia Jordi Vilches.
Sí, però és cert que serà l'escollit per Mediaset, Mediaset, que és Telecinco, Mediaset Espanya, amb
4,
exactament, amb 4, i amb Paolo Basil, el seu conseller delegat de Mediaset al capdavant, que ha apostat per Aitor Luna com el protagonista de La Triste, que hem de dir que serà una coproducció amb Alemanya. És a dir, s'emetrà, estem parlant d'una producció a nivell espanyol, però amb coproduïda amb Alemanya, que vol dir que es realitzarà el rodatge aquí a Espanya, però que a més comptarà amb part de l'ajuda dels mitjans alemanys, de Beta, que és la productora que ajudarà a Mediaset Espanya a produir aquesta ficció, que estarà feta com a més o menys seguint els costos d'Àguila Roja, serà una mica seguint els costos d'Àguila Roja, per tant no s'escatimarà, perquè tindrà els recursos de Mediaset més el que pugui aportar Beta. Ja s'ha dit que serà una sèrie que es visualitzarà no només a Espanya, sinó també a Itàlia, Alemanya, Àustria, i Beta, que és la productora alemanya que fa la coproducció, s'ha compromès a vendre-la a la resta del món. Per tant, és una aposta molt forta la de Mediaset i Beta per aquest A la Triste, perquè és amb vistes internacionals. Per cert, que no només és l'únic projecte internacional, sinó que també s'estan portant a l'exterior diverses TV movies, entre elles, per exemple, una que és Romeo i Julieta, i saps qui és el Romeo a la versió espanyola?
Qui?
Martín Rivas, aquell jove que vam poder veure
a l'Internado,
i que es posa a la pell de Romeo, que també ha dit Basile, conseller delegat de Mediaset, que és la millor aposta per aquest paper. Per tant,
bé, la seva opinió, projectes internacionals, en aquest cas...
Sí, de molt risc, aviam com surt,
La Triste, la veritat és que va ser un projecte molt car, la pel·lícula de La Triste que va produir Telecinco Cinema.
I que va protagonitzar Viggo Mortensen.
Viggo Mortensen, tota una estrella totalment, i un autèntic repart que també incluïa Antonio Dechen, recordo el seu repartiment, entre molts altres actors, Javier Cámara, Juan Echanove, Eduard Fernández, molts actors que van protagonitzar aquesta pel·lícula A La Triste, que llavors va tindre força èxit aquí a Espanya, però realment era una pel·lícula molt cara i la seva exhibició internacional no va tindre l'èxit esperat.
Aquí han dit que tindran els medis de més o menys del que costa produir un capítol d'Àguila Roja i una mica més. Per tant, no estarà malament, amb el que disposaran. Home, seran els recursos de Mediaset més els de Beta, per tant, pot sortir alguna cosa interessant d'aquí, no? I veurem, s'ha rodat en castellà, tot i que es portarà a aquests països que he citat anteriorment. Haurem de veure com funciona aquesta fórmula per convèncer amb una aposta de tant risc a nivell internacional. Si surt bé, pot obrir una porta de cara a futurs projectes, per tant és molt important això. Veurem,
perquè les novel·les d'Arturo Pérez Reverte, del Capitán a la Vez Triste, són un autèntic fenomen.
Un Arturo Pérez Reverte que serà al darrere,
perquè serà darrere.
Serà conseller una mica, o el que marcarà les directrius de com es realitzarà la producció d'aquesta sèrie, no? per ser el més fidel possible a la novel·la. Per tant, tindrà molt que dir Arturo Pérez Reverte i estarà present durant la realització d'aquest projecte internacional de Mediaset i Beta.
Bones notícies interessants com aquesta
de
La Triste, i amb això acabem aquest Planeta Cinema 2.0. una abraçada, planetaris,
ens
i
veiem
ens veiem la setmana que ve
a Planeta Cinema 2.0. que passeu un molt bon cap de setmana.
A rebre, planetaris, bon cap de setmana.
Adeu.